Bona tarda, ara són les dues del migdia. Els partits polítics que participen a la comissió del Parlament de Catalunya que investiga els abusos sexuals a menors vol demanar que aquests delictes no prescriguin mai. És un pas importantíssim per posar fre i castigar aquesta xacra que durant tants anys ha atacat la nostra societat, una taca que s'ha mantingut oculta durant molts anys i que amb la valentia i el coratge de les víctimes ara hem sabut del cert com s'eixamplava sense que tingués aturador. Sense voluntat d'igualir aquesta proposta, cal recordar aquests partits que, per molt que la intenció sigui molt encertada, el Parlament de Catalunya no té potestat per modificar el Codi Penal espanyol i que, per molt que el titular que donem avui sigui molt esperançador, qui tindrà l'última paraula serà el Congrés dels Diputats. Al mateix lloc on, recordaran, els va costar una eternitat posar-se d'acord per penar les agressions masclistes que, per cert, tots sabem com va acabar aquesta llei. I més tenint en compte que la legislatura passada ja es va fer una llei de protecció a la infància que va ampliar els terminis de prescripció d'aquest delicte, que són més o menys grans en funció del delicte que es jutja. Però tots començaven a córrer quan la víctima complia 18 anys i la norma va ampliar l'edat a partir dels 35. Això significa que el gruix dels abusos sexuals infantils ara prescriuen quan la víctima té 40 i 45 anys, tot i que una minoria de casos especialment greus es pot allargar als 55 anys. I compte també perquè el Congrés també va dir que no fa uns mesos també va dir no fa uns mesos a elevar la prescripció 10 anys més. Són només dos exemples que els partits que fan aquesta proposta haurien de tenir en compte perquè són una mostra més que aquestes qüestions a Madrid costen molt més de tirar endavant que a Catalunya.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui que dedicarem la portada de l'Estel migdia a tractar aquesta qüestió, però en tenim d'altres a l'ordre del dia. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè les discoteques de Múrcia afectades, atenció, per l'incendi mortal d'aquest cap de setmana, no tenien llicència per funcionar des de feia més d'un any.
Sí, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Múrcia, Antonio Navarro, ha confirmat que els responsables municipals havien ordenat el tancament de l'espai, però els propietaris van recórrer la decisió. L'Ajuntament ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular contra l'empresa.
I avui el rei Felip VI ha començat la ronda de contactes amb els partits polítics per designar un altre candidat a la presidència del govern espanyol. Previsiblement d'aquesta ronda en sortirà el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
El monarca ja s'ha trobat amb UPN i Coalició Canària, que van votar a favor de la investidura de Feijó, i també amb el PNB. Els nacionalistes bascos sí que han obert la porta a dialogar amb els socialistes per investir Pedro Sánchez. Sumar i Vox també assistiran avui a la Sarsuela per reunir-se amb Felip VI. Demà serà el torn de Pedro Sánchez. Recordem que els partits catalans Bildu i Bènega no hi assistiran.
I avui, com cada any, han començat el degoteig de Premis Nobel. Avui hem començat pels de Medicina, que han premiat els pares de les primeres vacunes contra el coronavirus amb ARN missatger.
Són Catalin Karikó i Drew Weissman. La bioquímica hongaresa va estar 40 anys treballant a l'ombra i desenvolupant avenços claus per a les injeccions de Moderna i BioNTech. Weissman, per la seva banda, també va treballar amb Karikó i va fer possibles les teràpies a partir de l'ARN missatger.
I al bloc dels esports aquesta tarda s'ha de fer oficial la renovació de Lamine Yamal amb el Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El jove de 16 anys continuarà vinculat al Barça per 3 temporades més i té un acord per allargar-lo fins al 2030.
I la Federació Espanyola de Bàsquet tindrà per primera vegada una presidenta dona.
Elisa Aguilar ha estat escollida presidenta de la Federació gairebé per unanimitat amb 77 vots a favor i dues abstencions. L'exinternacional agafarà el relleu de Jorge Garbajosa, que és president de la FIBA Europa fins al 2024.
Ara d'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Com sempre ens ho detalla en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica que no ens aporta gaire canvis respecte al temps del cap de setmana. Això sí, temperatures més baixes. Allà on ahir va fer tanta calor, es va arribar a màximes de 34 i 35 graus. Avui les temperatures baixaran, màximes entre els 26 i els 32 graus. Fa menys calor, però la costa no ho notem perquè la humitat continua sent alta. Aquesta tarda serà de sol arreu del país, només amb la presència d'alguns núvols mitjocials poc importants. Demà, al matí, fresca a l'interior, fred a les comarques del Pirineu. Ambient també una mica fresquet a la costa, però només durant les primeres hores, perquè també durant el dia, tot i que demà les temperatures seran més baixes que les d'avui, aquestes continuaran sent clarament superiors a les normals per l'època de l'any. De cara als propers dies no hi haurà canvis significatius, ens llevarem amb alguns núvols baixos arran de mar a primeres hores del matí, a poc s'anirà imposant el sol, les temperatures baixaran una miqueta, però de moment previsions de precipitació no en veiem fins a finals de la setmana que ve.
Gràcies, Jordi. Abans d'entrar en matèria, atenció si heu d'agafar el tren, perquè avui està sent un dia complicat a la xarxa ferroviària catalana, perquè una avaria a les Borges Blanques primer i una altra a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona ha produït durant retards tot el matí a Rodalies i també a les línies d'alta velocitat. Totes dues avaries, segons Adif, ja han estat arreglades, però els trens encara circulen amb retard. Dit això, doncs, ara passen 5 minuts a les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Us ho dèiem a la portada d'aquest informatiu. Després de mesos en què les persones que han patit abusos sexuals durant la infància hagin explicat els seus casos a la comissió d'investigació que s'ha fet al Parlament de Catalunya i hagin reclamat que els delictes no prescriguin, els partits estan estudiant ara aprovar una proposició de llei per demanar al Congrés dels Diputats que impulsi aquesta proposta. De moment, tot està en una fase molt inicial, però és un pas endavant perquè les víctimes puguin sentir-se acompanyades. Més detalls, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Els comuns que presideixen la comissió sobre els abusos sexuals en el si de l'Església, l'Esport i el Lleure estan treballant amb la resta de partits la proposició de llei. Alguns, però, com el Partit Popular, Ciutadans i Vox, van desvincular-se de la comissió des d'un inici. La idea és que el Parlament l'aprovi i pugui registrar-se al Congrés per aconseguir les majories per tirar-la endavant. El portaveu d'En Comú Podem, Joan Mena, explica que treballen perquè sigui una realitat.
És evident que des del grup parlamentari, juntament amb altres grups parlamentaris, estem treballant també perquè aquesta prescripció sigui acordada i, si pot ser, pel màxim consens, no, de les forces presents al Parlament de Catalunya, sobretot perquè és necessari per poder protegir a les víctimes de la pederàstia, que aquest és l'objectiu que hauríem de tenir tots els grups parlamentaris.
La iniciativa surt de les peticions que han fet les víctimes al llarg de les últimes setmanes. Demanen que els delictes no prescriguin perquè acceptar els fets, processar-los i atrevir-se a denunciar és un camí llarg. Malgrat que la proposta s'aprovi al Parlament, per fer-se efectiva seria necessari trobar un consens al Congrés i això no està ni de bon tros assegurat ni tampoc serà fàcil.
Gràcies, Judit. I a tot això, aquest migdia, ho hem sabut ara fa ben poca estona, ho ha avançat el diari ara, la Fiscalia ha presentat denúncia pels suposats abusos sexuals que s'haurien produït, recordem, a l'aula de teatre de Lleida.
El Ministeri Fiscal ha tirat endavant el procés judicial després d'estudiar els fets i veure indicis de criminalitat que afectarien més d'una víctima i no estarien prescrits. La Fiscalia ha concretat que la denúncia va contra persones físiques, tot i que per ara no s'ha volgut revelar la identitat o el càrrec que ocupaven al centre. Segons avança el diari Ara, la denúncia pels suposats abusos sexuals seria contra l'exdirector del centre, Antonio Gómez. El mateix diari indica que la causa contra Gómez se sustenta en el testimoni de dues alumnes de l'aula que haurien estat víctimes dels abusos sexuals per part de l'exdirector i professor quan tenien 17 i 18 anys. La Fiscalia també ha denunciat dos exdirectors per no haver aturat els abusos.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Cas d'abusos sexuals a banda, ara passant 8 minuts de les 2 del migdia. Actualitzem també l'estat de la tragèdia d'aquest cap de setmana a Múrcia, on recordem han cremat 3 discoteques, cobrant-se la vida de 13 persones. Aquest migdia, atenció, hem sabut que una de les discoteques no tenia llicència des del gener de l'any passat.
Sí, es dona el cas que l'Ajuntament de Múrcia havia ordenat el tancament de les instal·lacions, però els propietaris van recórrer a la decisió. Des d'aleshores, el local funcionava sense llicència. L'Ajuntament ja ha anunciat que es personarà contra l'empresa.
A tot això, avui, però, la bona notícia és que les 5 persones que encara estaven desaparegudes s'han localitzat en vida.
Sí, ho ha confirmat aquest matí el delegat del govern espanyol a Múrcia, Francisco Jiménez, que també ha explicat que els bombers estan enllestint l'apuntalament de la zona perquè la policia judicial i científica pugui accedir-hi per començar la investigació. Jiménez ha assegurat que tot apunta que el foc va iniciar-se al local d'Oci La Fonda i va estendre's pels conductes de l'aire condicionat. Tot i això, ha remarcat que caldrà esperar a veure com avança la investigació per determinar l'origen de les flames.
I per cert, que l'arcabisbe de la diòcesi de Cartagena, José Manuel Lorca Planas, ha manifestat també públicament el dolor profund per les víctimes que ha causat aquest incendi i ha demanat a tots els sacerdots que celebrin un record a una missa en record d'aquestes víctimes. L'arcabisbe Planas també ha manifestat la intenció de fer un enterrament a totes les víctimes mortals. Obrim ara informació. informació política, perquè us ho deien també en titulars. Avui, després del fracàs la setmana passada de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, el rei Felip VI, el cap de l'Estat, ha obert una nova ronda de consultes amb els diferents partits del Congrés per encarregar govern a un altre candidat. Tot apunta, però, que l'encàrrec serà a Pedro Sánchez del PSOE.
El primer en reunir-se amb el rei ha estat el portaveu d'Unió del Poble Navarrès, que ja ha dit al cap de l'Estat que no té cap intenció de fer president Pedro Sánchez. El monarca també s'ha trobat amb Coalició Canària, partit, recordem-ho, que va donar suport a Feijóo, i abans de dinar també s'ha reunit amb Aitor Esteban, del Partit Nacionalista Basc. Els nacionalistes bascos van rebutjar la investidura de Feijóo i contemplen negociar amb Sánchez per donar-li suport. A la tarda serà el torn de Yolanda Díaz, de Sumar, i de Santiago Abascal, de Vox. Demà serà el torn del líder del PSOE, Pedro Sánchez, qui ja ha dit que no anirà a veure el rei. Són els representants d'Esquerra i Junts, també de Bildu i del Bloc Nacionalista Gallec. Si el cap d'Estat designa Sánchez candidat, tindrà fins al 27 de novembre per intentar ser investit president. En el cas de fracassar, es repetirien les eleccions el 14 de gener.
I, per tant, per tot aquest context, el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, pressiona i reclama al PSOE que acceleri les negociacions per a la investidura de Sánchez, i ha advertit que el seu partit encara no dona suport ara per ara al líder socialista. Urtasun ha admès que les negociacions entre Sumar i el PSOE continuen encallades en qüestions cabdals.
Queremos alertar que seguimos atascados en cuestiones fundamentales con el Partido Socialista. Sumar tiene 31 diputados y va a exigir un gobierno que resuelva los problemas de la gente, porque la calle nos está esperando. Pero desde Sumar también creemos que es el momento también de avanzar de manera rápida en el carril social, socioeconómico, de resolver los problemas sociales de la gente. Hoy nos podría gustar anunciar que el Partido Socialista ya cuenta con nuestros votos, pero aún no es así.
Més qüestions, perquè només un 8% de persones amb situacions extremadament precàries que s'atenen des de Càritas Diocesana de Catalunya pot arribar a accedir a l'ingrés mínim vital o a la renda garantida de ciutadania.
Així ho explicava avui el nou director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Quasi el 92%, 92 de cada 100 persones que tenen les Càritas de Catalunya no tenen garantides o prestacions mínimes com per poder arribar a final de mes.
Sala ha lamentat que no estigui resolt el problema a l'habitatge, perquè diu que si ja estigués fet, més del 80% de la pobresa ja hagués desaparegut, perquè la majoria d'aquesta gent viu en pisos precaris, habitacions rellogades o fins i tot al carrer.
I és que, de fet, a Catalunya pràcticament hi ha un consens de tota la societat a l'hora de valorar els preus del lloguer. Un estudi que s'ha publicat avui detalla que gairebé el 90% de la població catalana creu que els preus d'arrendament d'habitatges són molt cars.
De l'estudi destaca també que més de la meitat dels propietaris que posen els seus pisos al lloguer consideren que els preus són alts. Un altre dels aspectes que destaca l'estudi és que a Catalunya ha crescut la preocupació per l'estat de manteniment dels pisos al lloguer i ja alerta més del 40% dels llogaters. Els requisits per entrar a un pis fan a més que un de cada quatre demandants necessiti finançament per encarar pagaments inicials, com ara la fiança.
A tot plegat, gairebé 71.000 famílies catalanes es beneficiaran aquest any de les ajudes al lloguer que atorga el govern de la Generalitat, que ha confirmat avui que hi destinarà aquest any més de 140 milions d'euros.
Des d'aquest dilluns es comunica als llogaters que se'ls ha acceptat la prestació, que ronda els 200 euros, i durant les setmanes vinents es farà un pagament de l'import de gener a setembre.
Més coses, és una notícia també d'ara fa ben poca estona. Espanya ha evitat que tornin els peatges a partir de l'any que ve. Avui dilluns la Comissió Europea ha aprovat el Pla de Recuperació Espanyol, que incluïa aquest retorn que desapareixerà del pla ara i serà substituït per mesures que incentivin l'ús del transport sostenible i, en particular, l'ús del ferrocarril.
La intenció del govern espanyol és desplegar tots aquests plantejaments a través de la Llei de Mobilitat Sostenible, que s'havia d'aprovar el tercer trimestre d'aquest 2023, data que també queda modificada. Amb tot, ni la mesura dels peatges ni tampoc l'impuls del ferrocarril tenen un cost pel que fa a la recepció dels fons europeus, com sí que el tenien la reforma laboral o de les pensions.
Mirem també un altre cop a Catalunya, perquè una de cada tres persones que s'ha presentat aquest any a les oposicions d'educació les ha suspès. El departament recorda que es tractava d'un procés extraordinari per estabilitzar la plantilla de funcionaris i que, per tant, era un procés d'oposicions amb més facilitat per als aspirants. Ens ho explica des del Departament d'Educació, en Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. El departament remarca que han aprovat el 66% de les persones que s'han presentat, quan en un procés ordinari d'oposicions només aproven la meitat. Sobre el 30% de reclamacions presentades, des d'Educació afirmen que és la xifra habitual en qualsevol procés d'oposicions i insisteixen que no s'ha detectat cap anomalia als tribunals. Així ho explica Patrícia Gomà, secretària general d'Educació.
Tots els tribunals depenen de comissions en funció de la seva especialitat, que el que fan és revisar si hi ha una disparitat molt gran i recordar quins són, doncs, els criteris que han de regir les puntuacions d'aquests tribunals, sempre tenint en compte que els tribunals, doncs, són sobirans i són ells els que han avaluat i, per tant, que coneixen millor aquestes circumstàncies de cada una de les persones que han avaluat.
Tot i que es tractava d'un procés extraordinari per estabilitzar les plantilles i reduir el nombre d'interins, des de la conselleria deixen clar que no era un procés perquè aprovés tothom i calia anar-hi preparat. Segons les dades publicades avui, més de 13.400 persones passaran a tenir plaça fixa com a docents del departament. Per altra banda, més de 4.000 persones que han aprovat el concurs s'han quedat sense plaça. Tot i que aquesta xifra no és definitiva, ja que hi pot haver renúncies i ara arrenca la fase per presentar els mèrits, des d'Educació recorden que tots els docents que tenen feina segueixen sent necessaris i cap perdrà el seu lloc de treball.
Gràcies, Pau. I experts en la lluita contra l'assetjament escolar i la violència entre joves han demanat endurir la llei del menor perquè diuen que els nois i noies se senten impunes per cometre aquests actes. Ho ha dit avui a Ràdio Estel el psicòleg expert en bullying Ferran Barri.
Els adolescents es troben en un moment en què es pensen o saben, en molts casos, que poden fer doncs, moltíssimes coses que al final les conseqüències seran mínimes. Aquesta seria potser una altra, no? Aconseguir que la norma, que potser ja existeix, es compleixi de forma efectiva i sobretot en el cas dels menors.
Barri també ha assenyalat que la violència s'està normalitzant i que com a societat no aconseguim que els joves interioritzin valors positius perquè no els hem sabut transmetre la idea de resoldre conflictes pacíficament.
Avui ha començat a Barcelona una nova edició de la Barcelona New Economic Week. És un esdeveniment físic i digital que reuneix tots els sectors de la indústria digital, la mobilitat, també la sostenibilitat, el talent, la salut i l'experiència sota el denominador comú de la nova economia.
L'objectiu de l'esdeveniment és aconseguir un punt de trobada d'idees empresarials perquè els negocis prosperin i les aliances estratègiques obrin pas a una nova era econòmica. A més, serà un punt de trobada entre emprenedors, organitzacions, inversors i agents clau de la societat. Des de l'organització preveuen que aquesta sigui una edició d'èxit que compti amb més participants que les tres edicions anteriors.
I us deien també en els titulars al començar aquest programa, el Premi Nobel de Medicina d'aquest any 2023 ha premiat els pares de les primeres vacunes que es van crear contra el coronavirus amb ARN missatger. Els premiats són Catherine Caricó i Drew Weissman.
L'Acadèmia Sueca ha concedit el Nobel a la bioquímica hongaresa, que es va passar 40 anys treballant a l'ombra i desenvolupant avenços clau per a les injeccions de Moderna i de BioNTech. De la seva banda, Drew Weissman va treballar amb Caricó i va fer possibles les teràpies a partir de l'ARN missatger. Les vacunes de Pfizer o Moderna ho incorporen i no existirien sense la seva visió. Amb Caricó són 13 les dones que han rebut el Nobel de Medicina.
I encara en l'àmbit de la salut, a Catalunya avui ha començat la primera campanya d'immunització dels nadons de fins a 6 mesos contra el virus que els causa la bronquiolitis.
Les criatures nascudes d'abril a setembre, és a dir, de fins a 6 mesos, poden rebre l'anticòs als centres d'atenció primària. Per anar-hi, les famílies rebran un missatge al mòbil en els dies vinents. Els nadons que neixin a partir d'ara podran protegir-se del virus a l'hospital abans de rebre l'alta. L'anticòs que s'administra té, segons els estudis, una eficàcia del 80% per evitar hospitalitzacions. La bronquiolitis és una de les principals causes d'hospitalització en els infants més petits a Catalunya.
Ara són gairebé les 2:19. Un altre punt d'informació social, perquè tres entitats catalanes s'han aliat, atenció, per crear una nova marca de roba que treballa per a la inserció laboral i alhora també per a la sostenibilitat del medi ambient. La nova marca es diu Noir i les peces de roba les confeccionen tres dones que estan en situació de vulnerabilitat.
Les dones cusen aquesta roba des del taller d'Ecosol a Olot utilitzant residus tèxtils, aquella roba recollida a contenidors que no és apta per la venda i que sense aquest projecte acabarien sent residu. Entre les peces que s'elaboren hi ha jaquetes fetes amb mantes, texans convertits en faldilles o fins i tot jerseis elaborats amb mitja de suadora i mitja camisa. Així en parlava la responsable del projecte, Raquel Alonso.
La roba sabem que és un dels segons contaminants més importants actualment i el que volem és que el que per altres és un residu, que per nosaltres sigui una oportunitat. Una oportunitat de col·laborar amb el medi ambient, reduint les emissions, reduint aquest residu i poder transformar-lo en peces úniques.
La col·lecció tardor-hivern arriba amb més de 100 peces de roba que es podran trobar a les botigues que les tres entitats tenen a Girona, Martorell i també a Badalona.
I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra continuen buscant a hores d'ara l'autor d'un apunyalament que ha tingut lloc aquest diumenge al vespre a Figueres. Una baralla entre dos homes en un bar de la ciutat ha acabat amb un d'ells apunyalat.
La policia explica que la discussió ha començat al voltant de les 8 del vespre de diumenge en un local ubicat al carrer Migdia de Figueres. La disputa va traslladar-se fins al carrer de Méndez Núñez, on hauria tingut lloc aquesta agressió. Unitats de la Guàrdia Urbana de Figueres i també dels Mossos van desplaçar-se fins al punt i en arribar-hi van localitzar la víctima estesa al terra.
I encara abans dels esports expliquem que tres futbolistes, companyes totes de Jennifer Hermoso, confirmen davant del jutge que la jugadora va patir coaccions pel petó no consentit de Luis Rubiales.
Sí, les dues blaugranes, Alexia Putellas i Irene Paredes, han comparegut per videoconferència des de la Ciutat de la Justícia i la jugadora del Madrid, Miss Rodríguez, ho ha fet des de l'Audiència Nacional davant del jutge Francisco de Jorge. Totes tres han testificat en qualitat de testimonis en aquesta causa oberta contra Rubiales, acusat d'un delicte d'agressió sexual i de coaccions. Avui a l'audiència també hi era Olga Tubau, advocada de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Aquesta hora obrim informació esportiva i ho fem, de fet, amb una última hora que s'acaba de saber. En futbol, Lamine Yamal i el Barça ja han signat la renovació del jove davanter de 16 anys, Anna.
Sí, de fet, l'acord ja feia dies que estava tancat, però fins ara no s'ha fet oficial de cara al públic. El Mataroní acabava contracte el juny de l'any que ve, però s'han posat d'acord amb el club blaugrana per allargar el compromís per 3 temporades més fins al 2026, que, per cert, tindrà una clàusula de 1.000 milions d'euros, igual que Alejandro Valde. La diferència entre aquests dos jugadors és que aquest acte no és obert als mitjans, sinó que és privat. Tot i que juga al primer equip, Yamal es vol seguir amb el protocol dels joves de la Masia i, a més, com que en té només 16 anys, doncs la llei no permet que un futbolista menor signi amb un club més de 3 anys. Tot i així, el jugador i el club han pactat que tindran un acord perquè renovi 3 anys més. Per tant, podria ser jugador del Barça fins a l'any 2030. La signatura d'aquesta tarda, de fet, és amb el president del club, Joan Laporta, i amb el director esportiu, Deco.
Per cert, que parlant de Lamine Yamal, ja és un habitual de la llista de convocats de Xavi Hernández. El tècnic de Terrassa també l'ha cridat pel partit de demà, que es juga contra el Porto a la Champions, un partit que es jugarà a les 9 de la nit.
I també hi serà Fermín López, que també està en dinàmica del primer equip des de la pretemporada. Xavi també ha cridat a Marc Casador del filial i el porter Ander Astralaga. Qui no pujarà en aquest avió cap a Porto és Frenkie de Jong, Pedrin i Rafinha, que tots tres continuen recuperant-se de la seva lesió.
I encara la primera divisió espanyola, el Girona, ha fet oficial fa pocs minuts el comunicat mèdic de la lesió de Porto.
Sí, el murcià té una lesió muscular al gluti provocat pel fort impacte de la caiguda que va patir per la salvatge entrada de Nacho en el temps afegit del partit de dissabte contra el Madrid. I, a més, Siganhoff, en canvi, estarà més temps de baixa i estarà fins a un mes per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta.
Veiem el que passa a la segona divisió de futbol, on hi juga l'Espanyol, que juga aquesta nit a casa a les 9 contra el Racing de Ferrol, després de la derrota de la setmana passada contra el Tenerife.
Els blanquiblaus cinquens de la classificació necessiten guanyar per no baixar posicions. De fet, el tècnic asturià, Luis García, n'és conscient d'això.
Salimos muy, muy reforzados de esa derrota, la hemos gestionado muy bien internamente. El equipo es consciente de que hay cosas que mejorar, pero que se han hecho muchas cosas bien para poder ganar ese partido y esa es la forma, esa es la idea. Seguimos mirándonos a nosotros con autocrítica para seguir mejorando y con ganas de seguir potenciando en lo que somos muy buenos.
El Racing de Ferrol és un dels equips acabats d'ascendir a segona, però porten 12 punts de 21 possibles i vénen de guanyar el Saragossa, fins divendres líder, per 1-0. Luis García no podrà comptar ni amb Keita Baldé ni amb Jofre, que continuen amb problemes físics, ni tampoc amb Lazo, que ha estat part en els últims dies.
Parlem també del que passa en el bàsquet. Elisa Aguilar és la nova presidenta de la Federació Espanyola després de l'assemblea d'avui, on ha estat escollida per unanimitat amb 77 vots a favor i 2 en blanc.
L'exjugadora internacional, fins ara directora de competició, Junts era l'única candidata al càrrec i agafarà el relleu de Jorge Garbajosa, que al maig va ser escollit president de la FIBA Europa fins al 2024, quan es faran unes noves eleccions per al cicle olímpic fins a l'any 2028. Elisa Aguilar es va retirar fa 10 anys amb 5 lligues i 8 copes al palmarès i és la primera dona en exercir el càrrec de presidenta de la Federació Espanyola i dotzena que ocupa aquest càrrec.
Perquè encara en bàsquet, ahir el Barça va perdre el primer clàssic d'aquesta temporada, que es va jugar al Withing Center per 86-79.
Els de Roger Grimau van desaprofitar l'absència de Tavares, que era baixa per problemes respiratoris, i van acabar perdent de 7, tot i que en algun moment anaven per davant el marcador. El blaugrana Joel Parra insistia després del partit en que s'han de posar les piles.
Hem començat fluixos aquí, un rival com el Madrid a casa, que venien de pintar-nos una mica la cara a la Supercopa, no? Pues començar i donar-li aquestes opcions de rebots ofensius, de pèrdues, no? Que és una cosa que ho hem parlat, pues crec que s'ha vist que ens han castigat molt bé. I ja et dic, autocrítica, mirar els errors que hem fet, que són bastants, i també passar pàgina, perquè ara també ve una setmana molt exigent amb l'Eurolliga, així que res, descansar, recuperar-nos i seguir treballant.
Ara els de Xus Mateo són els qui lideren la classificació amb un ple de victòries i els de Grimau són sisens després d'aquesta derrota. Dijous el Barça debuta a l'Eurolliga al Palau rebent l'Efes d'Istanbul.
I repassem també perquè fa la resta de partits de l'ACB en presència catalana perquè tots ells han acabat els seus partits amb victòria.
El bàsquet Girona va guanyar 11 a la pista de la Granada, 91-102, i és segon a la Lliga amb un ple de victòries. El Joventut 7è s'ha imposat al Gran Canària per 89-75. El Manresa 12è ha sortit victoriós de la pista del Breu per 85-89, i d'altra banda el Morabanc Andorra, que és 14è, ha guanyat el Palència per 87-74.
A tot això, el Cadí La Seu s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana, ho ha fet després de superar l'Uni Girona per 77-76.
És el tercer títol seguit de les ursellenques i el sisè de la seva història en aquesta competició. La jugadora del Cadí, Júlia Soler, va ser l'MVP de la final amb 21 punts i 17 de valoració.
Parlem també d'hoquei patins. Avui es tanca la primera jornada de l'Hockey Lliga. Ho fa amb un Barça-Reus al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre.
Els d'Edu Castro afronten el clàssic amb la moral alta després d'haver alçat fa una setmana la Supercopa d'Espanya a Reus en una final que va acabar 2-3 contra el Liceo de Corunya. Els Blaugrana tenen la baixa de Sergi Llorca, que va patir una lesió als isquiotibials de la cama dreta durant la final de la Supercopa i se suma, doncs, a la baixa ja coneguda de Matías Pasqual, que continua lesionat, i també la baixa del porter Sergi Fernández, que continua complint sanció. El Reus, en canvi, viatja amb tota la plantilla disponible, a l'espera de donar a conèixer quin jugador descarta Jordi García per aquest clàssic, però amb l'objectiu d'arrencar amb bon peu la competició domèstica.
I acabarem aquesta informació esportiva d'avui parlant de tennis, perquè ja es coneixen els primers semifinalistes de l'Open de la Xina.
Sí, Daniil Medvedev s'enfrontarà a Alexander Zverev després que els dos s'hagin imposat per 2-16-1 als seus rivals. De fet, l'alemany ha superat el xilè Nicolas Jarry per 1-2 i el rus, el francès Hugo Humbert, també per el mateix resultat. Els altres dos semifinalistes es donaran a conèixer al llarg del dia d'avui. De fet, Carlos Alcaraz, un dels aspirants a obtenir aquest bitllet de semifinals, està jugant ara mateix contra el novè millor del món, el noruec Casper Ruud. De fet, el noruec ha començat guanyant per 0-3 i ara mateix Alcaraz l'ha superat per 5 jocs a 3. Ara mateix doncs, hi ha en marxa aquest primer set. Després d'aquest partit, l'italià Jannik Sinner jugarà contra el búlgar Grigor Dimitrov. I a la categoria femenina, Sarasso Rives ha perdut en primera ronda contra el número 2 del món, Iga Swiatek, per 4-6 i 3-6 en un partit que ha durat una hora i mitja.
Estel migdia.
Va ser hora de dedicar l'últim minut d'aquest programa a la informació cultural. Avui un dia més encapçalada per La Pegatina, que recordem està celebrant els 20 anys de carrera aquest 2023. L'altre dia parlàvem de la publicació d'un còmic, una repassa part de les seves aventures pel món. Un còmic que, segons han avançat avui ells mateixos, a Ràdio Estel, tindrà segona part.
La idea és que sí, coses per Europa. És que ens han passat coses increïbles per Europa que la gent tampoc sap de festes així estranyes i tal per aquí, que està molt més a prop que a Mèxic, no? O inclús festes de poble d'Espanya que diries, mare meva, donaria per fer uns quants llibres.
Així ho confirmava, ho escoltàvem el cantant del grup de Montcada, Adrià Sales, avui que ha passat pel programa La Caravana. Som esclaus d'una vida no viscuda
i de l'era dels... banda d'aquest còmic editat per l'editorial Norma, que ja es pot comprar a les llibreries, el grup celebrarà amb el seu públic els seus 20 anys de carrera amb tres concerts especials. El primer serà a Madrid, el 27 d'octubre, i després a Barcelona, al Sant Jordi Club, el 3 i 4 de novembre. Aquest últim concert ja ha venut totes les entrades.
Doncs avui, que amb el ritme de la pegatina, posem punt i final a l'Estel Migdia. Ja ho saben, tornem demà al punt de les dues, al mateix lloc i a la mateixa hora. Us deixem ara amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda. Segur que serà millor.